Ai, aquesta sintonia m'apassiona. M'apassiona la sintonia i m'apassiona el que arriba després, que és la Gina Estapé. Sempre, què tal, Gina? Com estàs?
Bona tarda.
Ben tornada.
Gràcies, amb moltes ganes d'estar aquí.
Escolta'm una cosa, avui parlem... ja vas tornar la setmana passada, però avui parlem del ferro, que sempre tenim molta confusió amb el ferro perquè la gent tendeix, d'entrada, primer, a prendre suplements de ferro sense saber si està baixa de ferro o no, que això és una cosa que hem dit moltes vegades que no s'ha de fer. Si us voleu suplementar de ferro, primer, que hi hagi una analítica que digui que estàs baixa en ferro, perquè l'acumulació de ferro a l'organisme no és que sigui gaire saludable. I després també tendim a pensar que quan tenim deficiència d'algun mineral, per exemple, el ferro, també passa amb el calci, si en mengem més serà millor. Que no és una mala idea, perquè té cert sentit comú, però a vegades és millor afinar millor l'absorció del ferro que estiguem menjant, el poc o molt, per aconseguir els nivells que són fisiològics i que són saludables, no?
Exacte. Hi ha petits trucs amb l'alimentació que el que ens poden ajudar és a potenciar sobretot el ferro d'aquells aliments que potser és menys biodisponible o que l'absorbim amb menys quantitat.
En aquest cas estem parlant sobretot d'aliments vegetals, no?
Exacte.
Que tenen un índex d'absorció menor que no pas la del ferro que trobem, per exemple, a la carn vermella o altres productes.
Exacte. Hem de diferenciar aquests dos tipus de ferro. Un seria el que s'anomena ferro hemo, que trobaríem tots els productes d'origen animal, la carn, el peix, el marisc, etc. I després tindríem el ferro no hemo, que serien totes aquelles fonts d'origen vegetal, com les llegums, com els cereals integrals, com els fruits secs, i aquests tenen una menor absorció, com tu comentaves. Però, si nosaltres apliquem certes tècniques, podem fer que aquests aliments, que el ferro l'absorbim menys, encara l'absorbim amb molta més quantitat. I, per tant, és molt més interessant tenir en compte això que no, exacte, com deies tu, anar a buscar suplements o augmentar, per exemple, el consum de carn quan potser no fa falta, seguint certes pautes que són més interessants.
Clar, perquè moltes vegades passa, no? Vas al metge, fan una analítica, diuen que estàs baixant ferro i diuen menja carn.
Exacte.
I dius que no passa res, que és una bona recomanació, però dius és que potser jo no vull menjar carn perquè sóc vegà, per donar alguna idea, o senzillament no vull menjar carn per altres qüestions, no? I aleshores dius, oh, però què faig? Suplement directe. No, tenim opcions, que és incrementar el consum d'aliments rics en ferro vegetals i, sobretot, incrementar l'absorció.
Exacte.
Quins aliments serien rics en ferro, d'entrada?
Mira, aliments rics en ferro, a part que hem comentat de tots els productes d'origen vegetal, serien, per exemple, les llegums, com les llenties. Tenim a pensar molt en les llenties, però també els cigrons, també les mongetes. En general, tots els llegums ens aporten ferro. També els fruits secs, també ens aporten. Els pistatxos, per exemple, són rics en ferro. També els cereals integrals, que serien doncs, el mill, l'arròs, la quinoa, etc.
En la seva versió integral, sempre, eh?
Sí, 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 clar. Els cereals que són blancs, que serien els més refinats, com que els hi traiem com la part més exterior, que és on ens aporten la fibra i els minerals, serien... Bueno, no ens aportarien tanta quantitat de minerals. També tenim les bledes, també tenim els espinacs, tot i que sempre tenim a pensar que els espinacs són com la font més gran de ferro, això no és cert.
No, pel Popeye.
Exacte, el Popeye aquí va fer una mica d'enganyifa. Però hi ha altres aliments, això, com els llegums són molt més riques en ferro.
Molt bé, d'acord. Per tant, aquestes tècniques que explicaràs suposo que no calen tant per la proteïna animal o per els aliments rics en ferro animals perquè s'absorbeix més ràpid, però sí que calen per aquests tipus d'aliments que tenen aquest ferro no hemo.
Exacte.
Vale. Molt bé. I què podem fer per aprofitar millor el ferro d'aquests aliments?
Mira, doncs són coses molt senzilles i fàcils d'aplicar a casa. La primera és combinar aquests aliments rics en ferro que comentàvem amb fonts de vitamina C. Ja sigui, per exemple, prenent una peça de fruita, un cítric, com a postres. Per exemple, després de menjar un plat amb llenties, doncs prenem una taronja, per exemple. Que ara no és tanta època de taronja, però, per exemple, tenim les maduixes, que les maduixes també són molt riques en vitamina C,
o les cireres.
O les cireres, etc. Després, una altra opció que tenim, per exemple, fonts de vitamina C, és el tomàquet. Tenim també hortalisses com el pebrot vermell, també tenim el julivert. Aleshores, totes aquestes hortalisses riques en vitamina C, si les combinem en el mateix plat, això és important, doncs amb aquestes llegums o amb aquests cereals integrals, també estarem potenciant l'absorció d'aquest ferro.
Suposo que, com que és vitamina C, millor que els aliments siguin crus?
Sí. Crus o, si no, lleugerament cuinats.
Exacte. Perquè la vitamina C sí que es perd una mica durant la cocció.
Exacte.
Força durant la cocció.
Sí.
No?
Quan, a més temps i més temperatura, més perdrem. Aleshores, si han de ser coccions, que siguin coccions, allò, un saltejat molt curt
molt bé.
O passat a la planxa molt ràpid. Però, evidentment, si és cru, doncs molt millor.
Amb això incrementem l'absorció del ferro en quin tant per cent, més o menys? Ho tens controlat? Un 30%, més o menys?
Jo diria que era el doble o
el doble o triple.
El doble triple, exacte.
Molt bé. Per tant, si tens dos de ferro, per dir alguna cosa, és una bajanada això que estic dient, absorbeixes tres vegades més del que absorbiries, si no, Molt bé.
Vale. Una altra cosa que també podem fer, sobretot per a aquelles persones que sí que mengin carn o peix, és que s'ha vist que quan nosaltres tenim un plat amb fons de ferro vegetal, com les que havíem comentat, i afegim, doncs, una mica, imagina't que féssim un saltejat de llenties i afegíssim una mica de carn o de pollastre o de peix blau. El ferro hemo també ajuda a potenciar l'absorció del ferro no hemo. Se li diu efecto carne.
Molt bé.
I aleshores, bueno, que, evidentment, aquelles persones que siguin vegetarianes o veganes, aquesta norma no els serviria, però poden fer-lo de la vitamina C. Però altres persones, doncs, també és algo que podem tenir en compte.
Val, o sigui, i poses una mica de quantitat de producte animal?
Sí. Per exemple.
Si en comptes de posar el tall sencer, poses una mica...
Exacte, seria una mica per complementar.
Sí, les típiques llenties amb una mica de carn per allà surant ja ajuden a absorbir millor el ferro que contenen aquestes llenties.
Exacte.
Molt bé.
Sí, aquestes receptes tradicionals moltes vegades de les àvies tenen al final un perquè interessant darrere.
Molt bé. Què més?
Però també hi ha altres coses que podem fer i és què hem d'evitar... per no impedir aquesta absorció de ferro, que moltes vegades no ho tenim tant en compte. I la primera, molt important, és no prendre cafè o té verd després d'un àpat ric en ferro, perquè els tanins, que són actuen com a lladres de minerals, el que fan és que si nosaltres hem pres un àpat ric en ferro, per exemple, aquestes llenties que comentàvem, i després ens prenem un cafè, estem disminuint aquesta absorció de ferro en gran quantitat. Per tant, persones que realment justegin de ferro amb una analítica, no prengueu el cafè després de dinar. Espereu-vos a mitja tarda. Mitja tarda, després a veure
després
com dormim,
Per dormir, sí. Però
A mig matí, per exemple. Vale. Però no ho fem després de dinar perquè estaríem impedint aquesta
absorció. I el té també,
El té també, I fins i tot la xocolata, que hi ha qui s'acostuma a prendre un trosset de xocolata negra després de dinar i... vigilem una mica amb l'absorció de ferro. Evidentment, si una persona no té cap problema, no passarà res. Però si justegem una mica, doncs millor evitar-ho.
Estem parlant de totes aquelles persones que teniu o que podeu tenir problemes amb el ferro. Gairebé sempre, o estadísticament, hem de parlar de dones, en aquest cas, perquè sou les que teniu
majoritàriament
el problema més gran, a causa de la menstruació, sobretot, de problemes de ferro, no? Molt bé. Per tant, hem dit, vitamina C incrementa l'absorció dos o tres vegades més, i després, que és una cosa que podem fer en actiu, de manera activa, positiva. També podem evitar determinats aliments que són rics en tanins, com el cafè o el te o la xocolata, havent dinat. Després de dinar, això millor que no, perquè impedeix l'absorció. Què més?
Després, un altre truc que podem aplicar és que quan mengem llegum i cereals integrals, aplicar-los el remull per disminuir la quantitat de fitats també ens beneficiarà en què podem absorbir una miqueta millor aquest ferro que contenen, perquè els fitats també actuarien com aquests lladres de minerals.
Fitats són substàncies que contenen els cereals integrals
de forma natural,
i els llegums.
De forma natural. Aleshores, si nosaltres abans de cuinar-los els deixem en remull, eliminarem part d'aquestes substàncies. I si, a més, quan ho mengem, ho combinem amb la vitamina C, doncs encara millor.
Clar que és una cosa que solem fer amb els llegums.
Però amb els cereals.
Perquè si no els posem en remull, alguns no ens els podem menjar. Els cirons, per exemple, seria un cas. Amb les llenties no ho fem tan sovint, podríem fer-ho amb les llenties, però amb els cereals integrals hi ha poca gent que els posin en remull.
Hi ha molt poca gent, i la veritat és que seria interessant.
Quanta estona seria l'ideal?
L'ideal seria, mira, que ho feu d'un dia per un altre, perquè siguin aquestes 12 hores.
Això modifica el temps de cocció després?
Sí, normalment sí. Normalment sí, perquè un que amb el remull ja ho estovem, tardarà una miqueta menys.
Molt bé. Vale, perfecte. Doncs una altra cosa que podem fer, deixar en remull tant els llegums, que és una cosa que ja fem normalment, com els cereals integrals, per reduir la presència de fitats i millorar l'absorció de ferro.
Exacte. Aquests serien els trucs més bàsics que podem aplicar a casa.
Molt bé, perfecte. Doncs aquestes eren algunes de les recomanacions que em feia avui la Gina. Però, com sempre, ens agrada en aquesta secció passar de la teoria a la pràctica i tenir alguna recepta perquè pugueu començar a posar en pràctica els consells que dona la Gina. Recordeu que la recepta la podeu després repescar, no cal que estigueu prenent apunts, a @sansiestalvis a l'Instagram i al Twitter també hi trobareu un link.
La recepta de la Gina.
Què ens proposes avui, Gina?
Doncs avui us proposo un wok així curt, de cigrons, que seria aquesta font de ferro, amb algunes verdures de temporada, com serien la mongeta tendra, el pebrot vermell, el tomàquet, i després prepararem una salsa de tahina i llimona, que la llimona amb vitamina C també ens ajudarà en aquesta absorció. Aleshores, pel wok necessitem, per unes 4 persones aproximadament, 400 grams de cigrons cuits, un pebrot vermell, un grapat de mongeta tendra, una ceba, 8 tomàquets secs, que els podem hidratar prèviament amb una mica d'oli d'oliva verge o aigua, llavors de girassol, germinats, un o dos tomàquets, oli d'oliva verge extra i sal. I després, per la salsa, necessitarem una cullerada supera de tahina, que és la pasta de sèsam, 3 cullerades de suc de llimona, que equival més o menys a mitja llimona, 2 cullerades d'oli d'oliva verge extra, 2 cullerades d'aigua i una cullereta de pasta d'humo boixi, si la coneixeu, i si no, doncs una culleradeta de sal.
Molt bé, molt bé. I aquí la vitamina C la trauríem dels tomàquets, del suc de llimona...
Del pebrot vermell.
Del pebrot vermell, que el pebrot vermell és molt ric en vitamina
sí,
C, a més...
Exacte.
Molt bé. I què en fem amb tot això?
Vale, primer el que hem de fer és omplir una olla amb aigua i fer-la bullir i fer-hi bullir les mongetes tendres tallades a tires. Durant 5 minuts, no fa falta més, 4 o 5 minuts, que estiguin una mica tendres, que quedin una mica al dente i ja està bé. Després tallem la ceba a mitges llunes, tallem el pebrot a tires i el tomàquet a rodanxes. Aleshores, en una paella, saltegem la ceba amb una mica d'oli i una cullereta de sal durant uns 10 minuts i quan estigui tendre, afegim el pebrot vermell i el saltegem 5 minuts més. Com veieu, el saltegem molt poc perquè el que ens interessa és mantenir la vitamina C. I el que farem és, el tomàquet no el cuinarem. És a dir, quan ja tenim la ceba cuita i el pebrot una mica més tendre, incorporem la mongeta tendra que ja havíem cuinat, que ja tenim cuita, el tomàquet, els cigrons, ho barregem bé i ho reservem en un bol. Després afegim els tomàquets secs prèviament hidratats tallats a tires, unes llavors de sol de girassol i uns germinats al gust per decorar. Després, per la salsa, barregem tots els ingredients en un bol i bateu bé. Veureu que al principi sembla que allò no es lliga, però seguiu remenant perquè acaba sortint una salsa ben homogènia. I després, doncs, serviu el wok amb salsa al gust.
I ja està.
I ja està.
Tinc dues preguntes. Els tomàquets secs, d'on els traiem? Els comprem d'aquests que van amb oli? Comprem d'aquests que estan deshidratats? Quins tomàquets secs ens recomanes?
La veritat, qualsevol seria útil. Sí que és veritat que si el compreu ja hidratats, mireu que realment només portin el tomàquet i sigui un oli de qualitat, perquè moltes vegades venen amb olis de girassol, aleshores no ens interessaria tant. Si és un tomàquet hidratat amb oli d'oliva verge extra, perfecte, i si no els podeu comprar secs i els afegiu, els poseu en un bol durant una horeta amb aigua tèbia o amb oli perquè s'hidratin bé i ja està.
Molt bé. Doncs aquesta és la recepta que podeu trobar després a l'Instagram del programa, Sants i Estalvis, amb la foto tan xula que ens fa la Gina sempre, i tots els ingredients i totes les indicacions per acabar amb èxit la recepta, que és el que és més important al final, eh?
Exacte.
Perquè, de vegades... Ah, tenia una altra pregunta per tu. La sal i la diferència entre la sal i l'umeboshi no només és de sabor. L'umeboshi és salada, també, però té propietats que la sal no té, no?
Exacte. La pruna d'umeboshi és una pruna japonesa que es fermenta durant un llarg període de temps. Aleshores, al fermentar-se també es generen àcids orgànics que són molt beneficiosos també pel nostre organisme. Aleshores, no només ens aportarà el gust salat, sinó que ens aportarà doncs, àcids orgànics, ens aportarà també antioxidants, ens aportarà moltes altres coses que la sal no
I també és un fermentat.
També és un fermentat, exacte.
Molt bé. Doncs aquesta és la diferència, si podeu, eh? Això és molt fàcil de trobar ara. Abans, fa uns anys, no. Però ara podeu trobar qualsevol herbolari que sigui una mica decent, qualsevol supermercat de productes ecològics, etc. Trobareu umeboshi tant en prunes senceres com en pasta.
És més útil o és més fàcil d'utilitzar quan és en pasta. Jo recomano que si heu de triar entre alguna, utilitzeu pasta perquè és més fàcil d'agafar una culleradeta i afegir-la.
Molt bé, Gina. Moltes gràcies.
A tu.